Què tal, com està? Soc el Ricard Álvarez, avui 14 de març del 2022, però un dilluns, que era 16 de març del 2020, començàvem el programa d'aquesta manera. Sí, que estem a COPE des de Lleida. Són les 12:20, dilluns 16 de març del 2020. Ja no sé si a la història haurem de marcar aquest dia al calendari, però ja ho he llegit a més d'un lloc. Avui és el dia C, de la C, del coronavirus. En fi, comencem setmana, una setmana en la que les escoles ja van tancar divendres, en la que aquest cap de setmana, amb uns retards incomprensibles per part del president del govern espanyol, finalment es va decretar l'estat d'alarma sanitària. I a partir d'allí, doncs, el que ve després és història. En parlem avui a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana avui, 14 de març del 2022. El 13 de març del 2020 va ser quan ja van tancar les escoles, quan ja no van anar els alumnes, quan es va començar a precipitar tot de manera molt ràpida. El 14 es va decretar l'estat d'alarma i a partir d'allí, doncs ja saps, coses que no sabíem, que no sabien ni els que deien que en sabien, i patiment de molta gent, i patiment de molta gent, i de molts anònims, i de molts que mai sabrem. Dos anys després, doncs escolta, ens posem les mans al cap quan ens diuen que hem de dur la mascareta dues setmanes més. O ens posem les mans al cap quan ens diuen que s'ha de mantenir els aforaments sota control. Tot això només dos anys després, eh? En fi, que ha donat per molt. En parlarem avui i en parlarem amb testimonis del carrer de gent que recorden el que va passar fa dos anys. Tot seguit el que fem és buscar la previsió meteorològica. A hores d'ara, acostant-nos als 11 graus i mig, avui ha caigut 0,4 litres per metre quadrat a la ciutat de Lleida, però si contem des de divendres, estem parlant de 19 litres. 19 litres en aquest cap de setmana, el que a priori havia de ploure molt, però ja ens va dir l'Armando Álvarez que la previsió era que hi hagués pluges generalitzades el cap de setmana, però no ni tots els dies ni a totes les hores. I així ha estat. Diumenge, sense anar més lluny, ahir, doncs, escolta, vam tenir sol, vam tenir núvols i vam tenir pluja. Per tant, ho vam tenir pràcticament tot. Però a les comarques s'han recollit, depenent dels punts, entre 10 i 45 litres per metre quadrat. Per exemple, a la Pobla de Cérvoles, 28, al Vilosell, 27, al Matret, 31, Artesa de Segre i a Torà, 20, al Soleràs, 23, i a Mollerussa, 19 litres per metre quadrat. Que benvinguts siguin. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts, sense descartar precipitacions, sobretot al Pirineu, amb la cota de neu que anirà pujant fins als 1.800 o 2.000 metres. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes al Pirineu i no presenten gaires canvis a la resta, amb unes màximes de 16 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 15 a Tàrrega, de 14 a Viella i de 13 a la Seu d'Urgell. I si ens referim al vent, continuarà del sud i de l'est i tindrem ratxes que podran superar per als 70 o 90 km per hora. Si parlem ara de demà dimarts, esperem cels ennuvolats a Lleida, menys al Pirineu, on tindrem intervals de núvols alts. Per últim, demà les màximes pujaran en general amb uns valors que rondaran els 20 graus a Lleida, capital de Balaguer, els 19 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i els 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Va, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Parlàvem de que fa dos anys. Jo avui li preguntava a l'Arnau i a d'altres companys a la redacció, i tu te'n recordes que feies fa dos anys? Si no avui, Doncs el dia 13. Jo, la veritat és que ho recordo exactament. Per exemple, el divendres 13, quan ja les escoles no van obrir, recordo exactament quasi bé com va anar tot el dia. Recordo bastant bé el cap de setmana del 14 i 15, en el que el govern espanyol li va costar d'acceptar que estàvem en pandèmia i de decretar aquest estat d'alarma. I recordo la setmana següent, començant pel dilluns dia 16, en la que en dos dies vam enviar a tothom a treballar des de casa, almenys aquí a la ràdio, i em vaig quedar doncs sol a partir de llavors durant dos o tres mesos, pràcticament sol tots els dies. Van ser dies estranys, durs, de conèixer coses noves, però hem preguntat al carrer doncs que fa dos anys i què recorden d'això de la pandèmia.
Tanca ta casa i espavila't com pols. Va ser molt dur, i precisament per nosaltres n'hem sortit, i és una cosa que recorde molt malament, molt malament.
Amb molta ansietat, molt estressat també, i amb molta por. Va ser un moment molt dur per les persones, sobretot psicològicament. I després, sentint les notícies que senties per televisió, clar, gent morint en les residències, que les deixaven morir sense assistència mèdica, i bueno, notícies molt esgarrifadores.
Són dos testimonis, però segur que tu tens el teu i tens la teva història i la teva experiència. Si ens ho vols explicar, doncs ens envies missatge de veu al 664-526-180, 664-526-180. Dos anys, eh? Qui ens ho havia de dir? Doncs dos anys després seguim batallant amb la pandèmia. El que passa és que ara, amb la invasió de Rússia a Ucrània i d'altres problemes econòmics i socials, doncs sembla que no en parlem tant, però seguim amb pandèmia. Evidentment, ara sí que hi ha més coneixement del que està passant, encara que no del tot, eh? Però hi ha més coneixement, i la nostra manera d'actuar davant de la pandèmia també és diferent. No tothom, repeteixo, perquè tots coneixem casos d'escolta, alegria i que la sort està echada i que acabi com sigui. Doncs, bueno, però la majoria de la ciutadania crec que no. Vinga, va, canviem de tema, perquè el canal d'Urgell ha obert els canals principal i auxiliar amb cabals inferiors als previstos després de les pluges dels darrers dies i la previsió que en puguin caure més aquesta setmana. Segons indica la comunitat de regants, el canal principal derivarà de 22 metres cúbics per segon i l'auxiliar 6 metres cúbics per segon. Comencen la campanya de rec al març i amb les reserves hídriques bastant per sota que la de resta d'anys. En un altre ordre d'informació i de temes, el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, s'ha pronunciat sobre els casos d'abusos sexuals que impliquen l'Església. Jiménez ha fet pública la seva condemna total i absoluta de tots els abusos comesos per clergues i responsables eclesiàstics i demana perdó en el seu nom a totes les víctimes. Amb tot, el prelat creu que s'està cometent una profunda injustícia contra els catòlics quan la generalització és un fet acusatori continuat. El bisbe argumenta que el percentatge d'abusos publicats que afecten responsables eclesials és del 0,2%, 0,2%, mentre que el 80% són de familiars o coneguts de les víctimes. El bisbe afegeix que els educadors dels centres escolars religiosos no poden viure i educar amb la taca permanent de la sospita. I el que fem ara és parlar del que et deia, aquesta altra història que se'ns ha vingut a sobre quan ja semblava que afluixava definitivament la pandèmia. Doncs als amics russos no se'ls va ocórrer cap millor manera d'arribar a la primavera invaint Ucrània. I si inicialment et pensaves que això és una cosa que ja s'ho farien, ja s'arreglarien allà, que ens cau molt lluny, doncs el dia a dia ja veus com ha anat. Aquest cap de setmana, sense anar més lluny, almenys, no sé si només a la zona de Lleida o a tot Catalunya, la setmana passada es va reenviar. Per això insisteixo que quan rebeu missatges a través del WhatsApp no els reenvieu de manera automàtica. Escoltem-los, entenem-los, i si de cas busquem si allò és una fake news o no, Però vaja, aquest es va reenviar de que la vaga de transports ho paralitzaria tot i que ens quedaríem sense subministrament als supermercats. Divendres, les fotografies dels lineals dels supermercats era dantesca. Era dantesca des del punt de vista de que estava arrasat. I quan dic arrasat, podem publicar fotografies, que ja les has vist, segurament arrasat. Jo ho vaig viure en primera persona, doncs per aquesta psicosis de que no arribaria alimentació als supermercats. Doncs és una de les causes que podem viure en el nostre dia a dia, per tant no cau tan lluny, no cau tan lluny el tema de Rússia i Ucrània. Per exemple, a Guissona ja acullen al voltant de 140 refugiats ucraïnesos després de l'arribada d'una vintena de persones aquesta matinada. Arnau Vila.
A la nit de dissabte a diumenge va aterrar a l'aeroport del Prat l'avió procedent de Varsovia, apadrinat per Open Arms i la Fundació Solidaire, amb 220 refugiats ucraïnesos. La majoria dels desplaçats han estat traslladats a Badalona i Manresa, mentre que un grup de 24 persones ha anat a Guissona. La resta, una vuitantena, s'han destinat a Madrid. Així doncs, el nombre de refugiats ucraïnesos que acull Guissona no para de créixer, arribant als 140. L'alcalde de Guissona, Jaume Ars, ha indicat que els desplaçats es troben en habitatges de veïns i allotjaments voluntaris. També ens explica com va ser l'arribada dels nouvinguts al municipi.
El viatge, els refugiats molt cansats, principalment aquestes persones que van venir a Guissona eren mares amb els fills, i bé, va ser un viatge, van dormir tota l'estona, estem molt cansats i poques paraules, no?
Guissona espera que en els propers dies arribin més persones ucraïneses i diu que en pot assumir unes 200. Així mateix, a Biosca ja hi ha 4 persones allotjades a les antigues escoles, espai que l'Ajuntament i voluntaris han habilitat per poder acollir els refugiats.
Ja veieu que estan arribant al límit a Guissona, fins a 200, en tenen 143 hores d'ara, per tant, l'alcalde també afegeix que estan arribant ja al límit. Aquest cap de setmana hi ha hagut reunió entre els presidents de les comunitats autònomes perquè el govern central es faci càrrec d'alguna part de l'ajuda. Però vaja, veurem com va tot plegat, perquè una cosa és dir-ho i l'altra que es faci efectiva. Canviem de tema, va, un tema molt més colorit i alegre. I és que la campanya de la floració d'Aitona supera la barrera dels 20.000 visitants, Arnau.
Els camps de presseguers florits d'Aitona, al Segrià, han superat aquest diumenge els 20.000 visitants a una setmana del tancament de la desena campanya de fruiturisme. D'aquesta manera, el municipi sobrepassa les previsions inicials i referma l'interès turístic després d'èpoques d'incertesa degut a la pandèmia. L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, ha afirmat que estan molt satisfets amb la resposta del públic davant la campanya d'enguany. Ahir diumenge, el grup Manel va oferir un concert al poliesportiu del municipi on van assistir-hi 700 persones. La campanya de floració no tan sols afecta el municipi d'Aitona, sinó que d'altres localitats del Segrià Sud, com Massalcoreig, han aprofitat les dates per dur a terme una ruta guiada combinant la visita d'algun dels escenaris del municipi que apareixen a la pel·lícula Alcarràs, amb la floració dels arbres fruiters que fan que aquests dies el paisatge es tenyeixi de rosa. La regidora de turisme, Esther Martínez, ens explica el motiu de les visites guiades.
La pel·lícula parla de l'horta de Lleida, dels pagesos, de la problemàtica, i és el que ens trobem, no? I una miqueteta també un dels apèndics que té el fer aquestes rutes de la floració és donar a conèixer aquest sector que està una mica oblidat.
La ruta va comptar en la seva primera celebració amb 40 assistents i n'és l'atractiu principal del projecte Massalcoreig en Flor, organitzat per l'Ajuntament de la localitat.
Gràcies, Arnau. Acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que els ministres d'Assumptes Socials de la Unió Europea preveuen adoptar avui dilluns el seu suport a la proposta de la Comissió Europea de fixar una quota d'almenys un 40% de dones en els càrrecs directius de les grans empreses europees. Una de les mesures de la directiva per promoure la igualtat de gènere que encara ha de ser negociada amb l'Eurocambra.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Parlem d'esports.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Una de les notícies és que ja havia tornat a obrir aquest cap de setmana la botiga oficial del Lleida Esportiu. L'altra és que ja havia partit, que finalment, per cert, la meteorologia va ser benèvola, que hi va haver força gent al camp, força gent pel que es tenien acostumats, oficialment en passen nota de més de 3.000 persones, que la gespa ha millorat, no és el que era, però ha millorat, però el resultat no va acompanyar. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Acabes de fer una recapitulació de tota la tarda fantàstica. Poca cosa més puc afegir.
Bueno, com va anar el partit?
Bé, el partit va començar molt bé, amb gol de Moja al minut 4, i el Lleida per què va perdre 1-2? Doncs perquè va tornar amb el mal posicionament defensiu. La primera part va ser molt bonica de cara a l'espectador, hagués pogut quedar 3-3 o 4-4 perfectament, i tota la potencialitat que tenia el Lleida amb atac, amb l'excel·lent partit per mi de Moja i la seva versatilitat i la seva profunditat, el bon treball també ofensiu d'Adrià de Mesa a la primera part, tot i que malauradament està negat davant del gol, i això que és un nou, però va jugar i va treballar bé, les bones entrades per les bandes de Montarde i de Neskens van quedar absolutament afribildes davant de els problemes defensius. Ens posem 1-0, vam tenir el 2-0 a punt, però va empatar l'Ebro d'un xut de fora de l'àrea on va semblar que el porter podia fer alguna coseta més, i l'Ebro també hagués pogut marcar perfectament 3 gols a la primera part perquè tenia autopistes.
Clar.
A la segona part el partit del Lleida l'estava dominant, se va igualar més, amb una jugada pilota parada, un error defensiu claríssim, va significar el segon gol de l'Ebro. Però les autopistes continuaven. La línia de 3 de centrals és una línia molt atractiva, està molt bé, però és una línia que necessita, en aquest cas, jugadors molt ràpids, amb una gran coordinació amb els dos laterals i també amb un porter que sàpiga jugar molt bé amb els peus, cosa que no succeeix. És un elevat risc que quan surt bé, diguem que el Lleida fa un futbol molt atractiu. Clar. A la segona B, bueno, a la segona FEB, i és real, però que té els seus perills que ahir l'Ebro va sàpiguer explotar. No és injusta la victòria de l'Ebro, l'empat tampoc no hagués estat injust, ni fins i tot, anem a dir, una victòria del Lleida, perquè tot anava dins d'un punt de l'equilibri, però el motiu de la derrota de Lleida l'han de trobar amb el mal posicionament defensiu.
Clar, a tot això, resultat final 1-2, el Lleida Esportiu queda amb 33 punts, sí, a 3 de la promoció, a 4, sí, sí, de la promoció de descens, i ara s'allunya ja a 6, sí, amb un partit menys.
No, però aquest partit hi ha molt poques esperances. Ja,
sí.
El club el dona pràcticament per perdut 3-0 i pagar una multa de 3.000 euros. És a dir, bueno, són les coses de...
Sí, sí,
el que insisteix d'Albert Esteve, que encara insisteix que el club és seu, el Lleida Esportiu, quan ni tan sols va saber fer la mínima dignitat cap als seus jugadors, als seus treballadors, al cap de la fi fer un traspàs de poders normal i lògic, i a més a més se l'hagués reconegut, jo crec, 11 anys al capdavant del futbol. Però bé, són coses ara d'una altra dimensió. Aquell partit de Lleida el dona per perdut. L'única qüestió és que, clar, també entrem al terreny de les sensacions. Jo no me crec l'entrada d'ahir el límit que ha posat el club de 3.647 en penso, perquè no hi ha torns. Si no hi ha torns, no sé què compte. Però el que sí que és una realitat, que és el que més m'interessa, i no pas la dictadura del número exacte,
sí, sí, sí,
és que el camp d'esports ha tornat a reviure el caliu del futbol, i hi ha molta gent jove, també suposo que regalen entrades, però me quedo agradablement sorprès de la gent jove que hi ha. Per tant, hi ha ambient de futbol. Si som 3.200, 2.900... Però, i aquest ambient, clar, si se guanya perquè tens un objectiu de quedar cinquè, és bonic. Ara veurem, perquè l'objectiu és no baixar, però sí que el camp d'esports ja, a les hores prèvies... Bueno, hores prèvies del passat, no? A l'àrea prèvia, ambient de futbol i cues, els bars plens, i això també és bonic de veure.
Gràcies, Sergi.
Adéu. Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I el que fem tot seguit és parlar de música i d'un festival que li tinc especial aprecia, perquè el vaig veure néixer i l'he vist evolucionar. Estic parlant del MUD, del Festival de Músiques Disperses, que arriba amb una nova edició, totalment ja presencial, normalitzada, i a més amb una proposta artística que déu-n'hi-do, eh? De fet, avui parlem, mira, ara tot seguit, amb el nou director artístic del Festival de Músiques Disperses, que és l'Arnau Sabaté. Arnau, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i moltes gràcies.
Escolta, suposo que amb ganes ja de començar el festival en un any en el que tornem amb una relativa normalitat, no?
Bueno, les ganes de tornar a la normalitat evidentment són moltes i sempre ho diem darrerament que el MUT l'any 2020 va ser un dels primers esdeveniments en cancel·lar-se per raons òbvies. En aquella època s'acostava el Covid i tot estava tancant i evidentment doncs vam haver de cancel·lar la programació i anar-ho reprogramant els següents anys. El 2021 va fer una programació molt austera i per fi l'any 2022 doncs tornem amb una programació totalment normalitzada, malgrat la situació, però ja amb ganes del màxim retorn a la normalitat i esperem doncs que aquest esdeveniment doncs sigui, ja marqui la normalitat absoluta a partir d'ara i que sigui un dels primers esdeveniments d'aquest calendari de festivals doncs, del nostre país. No?
Arnau, tu ets el nou director artístic del Festival de Músiques Disperses del MUT. Ets nascut a Lleida, tot i que has desenvolupat gran part de la teva tasca professional allunyat de les Terres de Lleida. No sé si has gaudit d'algun concert del MUT amb anterioritat com a client, és a dir, com a nana al concert.
Sí, i tant. De fet, tenim molta amistat. L'Antoni Gorgues i jo som amics.
Així segur que te'l va vendre des del primer dia.
Sí, el festival. Efectivament. Ell i jo ens coneixem, evidentment, doncs, és una persona que respecto molt i a la qual doncs, agraeixo infinit que hagi confiat en mi per aquest relleu en la programació artística. I sí, és cert, jo com a professional de la indústria de la música, doncs, a banda d'això, també soc fan, no? Tots els que ens dediquem, per sort, a la música de forma professional, ho fem des de el fons del cor, ens agrada molt la música, si no, no ens hi podríem dedicar, i com a tal, doncs, sí, he assistit a molts concerts en el passat, al Cafè del Teatre, i veient concerts, doncs, que recordo amb molt carinyo, ja siguin els de Donovan, els d'Electro Hafiz, o fins i tot alguns concerts de grups nacionals com Ferran Palau que retornen aquest any a la programació de la 15a edició del MUT.
Molt bé, parlem ja de l'edició d'aquest any. Això serà d'aquest dijous, dia 17 de març fins al dissabte, 19 de març, 3 dies, a més amb una programació increixendo, és a dir, dijous tenim dues propostes, divendres 4 i dissabte 6. On es realitzaran els concerts, Arnau?
Doncs mira, per primera vegada a la història del festival, doncs obrim la programació a altres espais de la ciutat, que és una cosa que a mi particularment em fa molta il·lusió i em consta que a molta gent doncs també li fa molta gràcia poder gaudir de concerts en llocs que no són normalment habituals i fora de context del que s'entén per una sala de concerts habitual, no? Mm-hmm. En les edicions passades, el Cafè del Teatre ha sigut el lloc que ha centrat la majoria de concerts, que és una de les millors sales de concerts de Catalunya, en la meva opinió. Mm-hmm. Però enguany hem decidit doncs afegir altres espais. Per exemple, el dijous, com bé deies, que és el dia inaugural, doncs tindrem un concert al Teatre de l'Escorxador, de les Cartes Relena, molt recomanable, que a més va amb un espectacle de llums acompanyat, fantàstic, i després obrim també espais històrics de la ciutat, en aquest cas doncs l'església de Sant Martí,
sí,
el dipòsit del Pla de l'Aigua i el centre d'art la Panera. En tots tres espais del casc antic doncs s'hi realitzaran concerts, als quals, malgrat la programació és gratuïta, és d'accés gratuït, la gent s'hi haurà de reservar la seva entrada a través del web del MUT. Uh-huh. I a banda d'aquest espai, doncs també tindrem grans records el dissabte i, com dèiem, doncs també, evidentment, el Cafè del Teatre, que serà el lloc on tocaran doncs els caps de cartell.
Uh-huh. Us dono la web musiquesdisperses.com, així de fàcil i tot junt, i des d'allí teniu accés ja a tota la programació i a fer la compra de les entrades. Dèiem que comencem dijous amb Tarta Relena, però veig noms, ara el repassarem, si vols per sobre, però veig el Xavi Baró, veig un duet fet amb el Juli Bustamante i la Clara Vinyals, que em té sorprès. Tinc ganes de veure'ls. Va cal Arnau Obiols, Ubaldo, Ferran Palau, com deies, Kit Sebastian. Escolta, ja ho sé que és difícil, però quin et fa especial il·lusió o recomanar a la gent? Escolta, és que aquests sí que no us ho heu de perdre, que ens ha costat molt i que és difícil de que vinguin.
Sí, doncs mira, tu bé mateix ho has mencionat, que et fa molta il·lusió veure el concert de Juli Bustamante amb la Clara Vinyals. Sí. A mi, personalment, també és un dels concerts que més il·lusió em fan, a banda de que és un concert molt especial, perquè fins ara no s'havia realitzat mai un concert d'aquestes característiques. Sí, bé, és cert que la Clara i el Juli han col·laborat en edicions passades, han col·laborat més que res en treballs discogràfics. La Clara ha sigut músic en treballs discogràfics del Juli, fins i tot han coincidit en alguna ocasió sobre d'un escenari, però mai a la vida abans han fet un concert junts complet. Mm-hmm. I bé, a mi la Clara doncs és una artista lleidatana, per mi doncs una de les més rellevants del panorama actual i amb músics amb més projecció. Evidentment amb Renaldo i Clara ha tocat moltes vegades, però potser no li coneixem aquesta faceta més personal, intimista, i per mi doncs això és lo important, no? Jo és una artista que valoro molt i a la qual doncs li vaig plantejar d'aquesta manera. Mira, ja han fet molts concerts de Renaldo i Clara, la gent potser està molt acostumada a veure Renaldo i Clara, però no et coneixen a tu en un aspecte més intimista, per què no prepares alguna cosa? I ella no va dubtar en cap moment en dir que li faria molta il·lusió doncs, que aquest concert amb Juli Bustamante, que és un dels músics doncs, més rellevants de l'escena estatal, com un referent del rock mediterrani dels 80, juntament a Remigi Palmero i a Pep Laguarda. I per mi doncs, serà un concert molt, molt, molt bonic.
La cloenda serà dissabte a les 10 del vespre al Cafè del Teatre amb Kit Sebastian.
Sí, Kit Sebastian també és un dels concerts que em fan més il·lusió i que personalment penso que prenen el relleu amb aquesta programació històrica, no? Amb el criteri musical que l'Antoni Gorgues, que és l'anterior director artístic i creador de l'esdeveniment, doncs ha portat, no? Si la gent coneix el seu segell, Gersen, sabran que ell té una especial predilecció per la música turca, per la psicodèlia turca, aquesta música folclòrica turca que es barreja amb la contemporaneïtat del rock psicodèlic, no? I Kit Sebastian, doncs, és això, bàsicament. És un grup liderat per dues persones, una anglesa i una francesa, però amb avantpassats turcs, i el que fan és fer pues, psicodèlia turca amb molt groove, i crec que serà el plat fort, doncs, que a més de ser rock psicodèlic, doncs, també té aquest toc més ballable, i acabarem doncs, l'esdeveniment doncs, per tot lo alto, que diuen.
Molt bé. Doncs us recordo, musicesdisperses.com, des d'allí teniu tota la informació. Com deia l'Arnau al principi, aquest any el Músiques Disperses, el Festival Mut, s'obre a d'altres llocs de la ciutat, evidentment al Cafè del Teatre, però també a l'Església de Sant Martí, al Teatre de l'Escorxador, a la Panera, a Grans Records, en fi, que el dipòsit del Pla de l'Aigua, n'hi ha molts al Cafè del Teatre, evidentment, però ja veieu que és molt divers. Musicesdisperses.com, que allí teniu tota la programació, horaris i com aconseguir les vostres entrades. Hem parlat amb el nou director artístic del Festival de Músiques Disperses, amb l'Arnau Sabater, a qui li agraeixo que ens hagi atès. I escolta, Arnau, enhorabona, perquè així ha... Tot s'ha de veure, evidentment, i viure, però així a cop de primera vista la programació és molt interessant, la d'aquest 2022. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja és el moment en el que posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que cada setmana ho fem amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
All right. en fi. Bueno, escolta, algú ha fet, Joel Carnicer, explica'm històries d'aquestes que dius, no pot ser, no pot ser. Si no m'ho diu el Joel, no m'ho crec.
Jo vull tornar a dir el mateix, no? que abans fèiem lleis i fèiem una mica com de batiburrillo, però és que últimament hi ha tantes notícies, ens estem tornant tan imbècils, si no ho érem abans ja, sí. Ens estem tornant tan imbècils que és que jo tinc tant a triar que me sobren les notícies. Dic, bueno, dic, la setmana que ve més. I es van acumulant i és com, bueno, mira, mentre estigui això, sí. Però no hi ha manera. Bé, començarem amb aquesta, per exemple, que un senderista perdido rechaza las llamadas para localizarle porque aparecen como número desconocido.
Home, a veure.
És com aquesta gent de, no, jo si no sé qui és, no l'agafo.
Bueno, però té la seva explicació, o podria tenir la seva explicació en... Igual estava malament de bateria i va dir, igual em volen vendre una assegurança o que canvi de companyia de telèfon, doncs cancel·lo. Podria ser.
A veure, el cas està en que aquest senyor es va perdre a les muntanyes rocoses dels Estats Units i ell, o sigui, això, jo quan vaig estar als Estats Units me vaig donar compte d'això i m'ho van explicar també, eh? Allí, reconèixer que t'has perdut és un error molt gran. O sigui, no està ben vist.
Caram, caram.
Mai, ni pregunte. Perdona, que per anar allí, vull dir que jo personalment ho faig molt, sí. També perquè em perdo molt, no? Però... I no passa res, perdona, per anar aquí és que m'he perdut. No, un home de veritat no pot dir aquesta. És com un ataque a la seva ombria i no reconeixen que s'han perdut.
Però això, vale? Això és molt de segle XX, el segle XXI. Bueno, també, clar, allí estan més acostumats a fer anar el navegador i tot. Potser ja és per això.
No ho sé, però jo recordo que quan estava amb aquella família els vaig dir, mira, i me vaig perdre per una carretera.
¿Cómo?
I vaig preguntar a un home
i t'has perdido?
I me deien, és com impensable aquí preguntar-li a algú que t'has perdut i cap a on pots anar. Ja. I me va sempre com molt divertit, la veritat, molt màgic. No? Sí. Bueno, anem a continuar. Pues aquest senyor es va perdre i que no agafava el telèfon, que no hi havia manera.
Pues nada.
Que va dir... M'agrada molt les cometes, diu, no tenia ni idea de que el servicio de búsqueda y rescate estaba siendo buscado. I ell pensava que no.
No.
Vull dir, no podies.
No em trobarà falta ningú.
Exacte, pues bueno, mira, en aquest cas, sí. Igual que ara passo una notícia totalment diferent, perquè ja ho saps que vaig fent, que m'ha fet molta gràcia, i no, especialment el titular, ¿vale? Diu, Ander Herrera és un futbolista espanyol que està al PSG, Paris Saint-Germain. Diu, Ander Herrera atacado y robado por un travesti en París.
Sí, vaig llegir aquest titular i vaig dir, vale, és molt capciós, aquest titular.
Sí. Llavors, a mi em fa molta gràcia que podria ser fins i tot el títol d'una pel·lícula francesa o d'una novel·la d'intriga. Atacado y robado por un travesti.
No entenc.
Ja surten els titulars que hi ha gent que diuen que, per exemple, si algú ha comès algo, que no es digui la seva nacionalitat. No? Si hi ha un... Per exemple, allò que es diu, no, abans un immigrant ha atacat a una persona... Ja diuen com de dir, no, ja no... S'ha de dir una persona, tal, per no criminalitzar... Pues una mica això, no? Les ètnies o el que sigui. Però, clar, què afecta aquí a la notícia, que sigui un travesti?
No afecta res.
Clar, jo me fa molta gràcia perquè me l'imagino aquest senyor, l'Ander Herrera, anant a la comissaria i dient, senyora gente, un travesti me ha atacado y me ha robado. Que sembla molt de Chiquito de la Calzada, no? Un travesti!
Claro, què tindrà que veure? Si aquí el problema és que t'han atracat. Si és que...
Sí, diu que... I m'agrada molt perquè el Marca, o sigui, continua, no? El diari continua i diu, una prostituta barra travesti, és a dir, va tot al pack.
Sí, sí.
Si ets travesti,
que...
ets prostituta, i si ets prostituta, pots arribar a ser travesti, saps? Una prostituta travesti había aprovechado la parada para subirse al vehículo, robar la billetera y el móvil que se encontraba a la vista en el interior de l'automòbil. Li han robat ja no és el ladrón, és el travesti, el travesti.
Sí.
Va. En fi, que tal. Vale, i ara anem a la notícia estrella, que fa molts dies que la tinc i fa molts dies que la volia explicar perquè és que no me la podia aguantar. Li he explicat a tothom que he pogut, l'he ficat a Instagram, reconec que he fet spoiler, però és que m'ha semblat categòricament sublim. Un professor acusat d'ensenyar el penis podrà seguir fent classes, però telemàticament.
Ah.
anem a recapitular tot això. Jo, el primer que vaig fer va ser ficar una publicació a Instagram i vaig dir, us asseguro que no he sigut jo. Ja us dic ara que no he sigut jo. Anem a ordenar els fets.
Sí, anem a ordenar, va.
Estàs en una classe, no? Hi ha alumnes, és la Universitat del País Basc. Una universitat del País Basc. Estàs a classe, en quin moment, punt número 1, te pots baixar els pantalons i fer-li un mortadelo amb algú?
Un mortadelo, o, es diu això?
Saps lo que... No, bueno, de fet, fer un mortadelo és ficar la titola i els ous a la cara d'algú.
Ah.
Això és de fer un mortadelo.
Ui, fa dies que no surto jo de nit, no.
Pues és, bueno, no sé, a mi no me n'han fet gaires.
No, bé, però... a mi tampoc, però no sabia el que era.
Però la jerga d'ara és fer un mortadelo i me sembla fantàstic, no? Pues aquest senyor en quin moment se li passa pel cap fer un mortadelo i enmig d'una classe, no? De dir... I és després no, l'altra és...
És que no entenc en quin moment i l'objectiu. És que no l'entenc.
Clar, no, és que és el que... Clar, perquè no s'esclareix molt la cosa, no? Perquè no, simplement se sap arrel d'un comunicat de la universitat diu que es limita a lamentar els desagradables fets o correguts.
Ja te digo.
No?
Sí.
I ha informat que el divendres passat va obrir l'expedient a un professor. Però aquí és on ve la cosa. Aquí és on ve la màgia. A veure, aquest senyor, segons alguns alumnes, diuen que fa un mortadelo. I jo em pregunto, i si ha sigut una conjura d'alguns alumnes que diuen, hòstia, és que ens... li han fet un cuman, no? I si és tan desastre que tal, que diuen, mire, és que el professor no ha ensenyat el pen en classe. I,
home,
clar, la universitat immediatament li ha ficat un expedient sense saber la versió o no.
Ah.
O sigui, s'han cregut només una banda, l'altra... Perquè, clar, pot ser que sigui veritat. Però també pot ser que sigui mentida. Imagina't els casos que digui el professor que, per favor, per l'amor de Déu, que no ha sigut això. I diuen que sí, llavors, clar, queda com que aquest senyor ha fet un mortadelo als seus alumnes.
Home, no, la situació és complicada, les coses com siguin, bromes a part, és complicat. És a dir, poca broma amb aquestes acusacions sense saber que poden arruïnar la vida d'una persona. Vull dir que...
Clar. Llavors, no sabem, jo no em vull postular ni a favor ni en contra, perquè realment no ho sé. Però el que m'agrada és molt la solució que proposa la universitat.
Però jo li trobo un problema en aquesta solució. És a dir, tu ensenyar per ensenyar ho pots fer per internet també, eh?
Clar, i llavors diu, però ensenyarà telemàticament. A veure, podrà fer un mortadelo igual telemàticament? Ah, si
per
vol,
això t'ho dic. Que, bueno,
la xorra la pot ensenyar igual.
Bueno.
Llavors, clar, jo no sé com queda la cosa, però...
Malament, com ha de quedar? Malament?
Ho he trobat com molt interessant de dir, bueno, pues ja, què hi farem, no?
Yeah.
En fi, és a dir, clar, la tia, una dona de 47 anys,
no truquen
a
fer.
Casa del seu, al mòbil del seu home i li diuen, senyor, hemos secuestrado a Pepi, no? I llavors necessita pagar 6.000 euros si quiere que esté de vuelta. No? Llavors l'home, clar, pot fer dues coses, pots dir, pues mira, no, quédate-la i quédate el canvi, o no, o de dir, home, no, mi Pepi, no, a Pepi i tal. Llavors, clar, l'home espantat truca a la policia, comencen a investigar i resulta que és totalment fals perquè la capten amb una càmera jugant al bingo, tota ella ben posada al migdia.
Això és que havia perdut molts diners. I diu, escolta, un momento, el cartó, que és un cartó, un momento que me paguen el rescate.
No hi havia caigut. Però bueno, igualment al bingo tu saps de sobres que si no tens diners no pots seguir.
No, evidentment.
Paga el moment.
Evidentment. Pues, venga, corre que se me acaba... Paga el rescate, por bizum mismo.
Clar, llavors no sé ben bé què va fer aquesta dona. Però bueno, el cas és que li va demanar un seguit al seu marit que és la... Com a modalitat em sembla molt correcte.
Venga, va, una rapideta.
Una ràpida, vinga, va, pues mira, aquesta perquè només té el titular, perquè és una notícia en anglès i la veritat és que m'ha semblat el titular ja prou provocador. Diu, la tradueixo, eh? Amb un home se li queda enganxat el penis amb un tub després de masturbar-se amb ell.
Amb ell.
No? Llavors diu, és un asiàtic, allò que es fa sempre tu de un xino!
Sí,
no?
Pues això.
Resulta que el tio va agafar un tubo de PVC molt ajustat i va dir, bueno, jo me faig la meva festa aquí, no? I llavors, bueno, pues se li va quedar a l'hospital, urgències i tot, i la feinada va ser seva treure-la. Però m'agrada que s'hagi ficat el titular així, no? De dir, que sigui notícia, això.
Home, sí, de totes maneres, no diuen que tot el que entra surt... Bueno, va, és igual. Va. Sí, deixem-ho. Pues no, deixem-ho. Vinga, va, tens acudit o no?
Diu, bueno, diu, ¿hay algún doctor en la sala? Diu, yo soy doctor en matemáticas. Diu, ay, diu, mi marido se muere. Diu, bueno, diu, uno menos.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 2 años han pasado ya, pero hay momentos que no se olvidan.
Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
El momento en el que el 14 de marzo de 2020 el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparecía para anunciar algo pues que se veía venir, pero que no conocíamos hasta esa fecha. Un confinamiento general de la población y el cierre por completo del país. Se decretaba el estado de alarma para 15 días, como escuchábamos, 15 días, ¿eh? ¡Qué ingenuos! Pero es que nadie sabía realmente lo que se venía encima. Finalmente duró casi 100 días, hasta el 21 de junio, un estado de alarma que, al igual que pasó con el segundo, luego se declaró inconstitucional y que sirvió al gobierno para eludir el control parlamentario. Por aquel entonces teníamos los contagios absolutamente descontrolados. Los hospitales ya empezaban a colapsarse y los médicos hacían lo que podían para atender la infinidad de casos positivos que ya les llegaban y para protegerse como podían porque no tenían ni EPIs, ni pantallas protectoras, ni mascarillas suficientes.
No es necesario que la población utilice mascarillas. Sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno.
Se cubrió de gloria Fernando Simón, ¿eh?, con aquello de que en España solo habría algún caso aislado y luego con esto de las mascarillas, que no hacían falta, decía. Y ya ves, 2 años después, aquí seguimos, con la mascarilla puesta porque se ha demostrado que es una de las herramientas imprescindible para evitar contagios. Ahora desde el gobierno dicen que el momento de dejar de usarlas en interiores está cada vez más cerca, pero pues nadie se atreve a poner una fecha. Lo que supuso desde luego un punto de inflexión fue la llegada de las vacunas. No evitan los contagios, pero sí que caigamos enfermos graves. En este tiempo se han contagiado 11.200.000 personas y han muerto, según el Ministerio de Sanidad, 100.000 personas. Otras fuentes hablan de 160.000. Pues imagínate si no nos hubiéramos vacunado, ¿a dónde llegarían estas cifras? En España tenemos un porcentaje muy alto de vacunación, aunque parece que el ritmo se ha frenado en las segundas dosis de los niños, y ahí estamos además esperando que lleguen en breve las primeras vacunas españolas. Porque esa es una de las cosas que todavía no está clara. ¿Nos vamos a tener que seguir vacunando contra el COVID? Pues en Pfizer hace unas horas recordaban que vamos a necesitar una cuarta dosis, que en algunos países como Israel, por ejemplo, ya la están poniendo desde hace tiempo. La verdad que son muchas las preguntas que hay todavía sin responder sobre este virus que tanto, tanto ha cambiado nuestra vida. Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquello de la inmunidad de rebaño? Se dijo que se conseguiría con el 70% de la población vacunada, luego con el 90%, y hay quien dice, como el epidemiólogo Daniel López Acuña, que con un virus que muta tantísimo, esa inmunidad es muy complicada de conseguir.
Eso no existe en el caso de COVID, lo digo así de rotundo, porque cuando tenemos un virus que muta frecuentemente, en el caso de COVID tenemos que pensar que o tenemos al 100% de las personas protegidas o siempre tenemos riesgo de que la infección siga perpetuándose y siga.
Pues hay muchas dudas también sobre nuestros anticuerpos, la inmunidad particular, ¿cuánto tiempo dura? Pues es algo que a día de hoy tampoco se sabe, o porque hay gente hiperinmune que no se ha contagiado a pesar de haber tenido contacto directo con el virus. Y más preguntas, ¿cuáles son las secuelas a largo plazo, el llamado COVID persistente? ¿O cuál es el origen del virus? ¿Se filtró en un accidente de laboratorio o pasó de animales a humanos en un mercado de Wuhan? En definitiva, 2 años y 6 olas después, el COVID en muchísimos aspectos, como vemos, sigue siendo un gran desconocido. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
contamos, por ejemplo, Pilar, que mañana baja un poquito la luz. Pagaremos a 249,66 céntimos de euro el megavatio hora. Hoy lo estamos pagando a una media de 251,70 euros. Además, el precio de la bombona de butano está batiendo un nuevo récord. Sube casi un 5% hasta los 18,63 euros. Además, la borrasca Celia está sobre nosotros dejando lluvia y viento en casi toda España. La zona más afectada será Andalucía y sobre todo Málaga, donde están en alerta naranja. También lloverá con fuerza en el este de Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, sur de Castilla y León, norte y oeste de la Comunidad de Madrid y el entorno del sistema central, donde podrían acumularse más de 40 litros por metro cuadrado y pueden también ser abundantes en puntos de los Pirineos y el sistema ibérico. El viento llegará a los 70 kilómetros por hora en las costas del este de la península y también en Baleares. Y ya ha llegado a Tarazona, en Zaragoza, los 60 refugiados ucranianos que han sido acogidos en el seminario diocesano. Además, Cáritas Española ya se ha puesto a disposición de las familias ucranianas un cupo inicial de 1.111 plazas de acogida en toda España. Y los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela han recordado en una nota que, a pesar de que el 19 de marzo, solemnidad de San José, sea declarado laborable, es día de precepto y, por tanto, los fieles tienen la obligación de asistir a misa. Eso sí, los fieles que tengan una jornada laboral ordinaria quedan dispensados de este precepto.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barcelona tiene el límite salarial en negativo.
La Liga ha hecho públicos los límites salariales de los equipos profesionales y el Barcelona está en negativo. El Barça tiene ahora mismo un menos 144 millones de euros. A esta hora lo está explicando la Liga. Cuéntanos, Fouto.
Sí, está hablando Javier Gómez, el director corporativo de la Liga. No solo el Barça, Corro, hasta 15 clubes de la Liga tienen el límite salarial sobrepasado, pero en negativo el Barça, 144 millones de euros por los 739 del Real Madrid, en una economía extraordinaria, 199 el Sevilla y 161 el Atlético de Madrid. Dice Javier Gómez, dice la Liga, que no va a haber trato de favor para ningún club, que lo normal es que el Barça siga con el límite salarial sobrepasado, es decir, que el Barça podrá seguir fichando, pero ahorrando cuatro veces más de lo que gasta. Para ello, tendrá que traspasar jugadores, vender un porcentaje de Spy Barça, el fondo CVC. Hay muchas soluciones, pero insistimos, la economía del Barça en la Liga sigue siendo muy delicada.
Ayer ya el presidente Jan Laporta dejó entrever que la operación Haaland no era posible para el Barcelona. Esta noche se completa la jornada de Liga con el Mallorca-Real Madrid a las 9 de la noche. Es baja de última hora por gripe Militao en el Real Madrid. Y mañana el Atlético de Madrid juega Liga de Campeones en Manchester. En la lista han entrado Jiménez, Hermoso y Condopia.
Estás en Mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. 7 minuts i mig per sobre de la una. Hores d'ara ja amb 12 graus a la ciutat de Lleida, amb pluges aquest matí, 0,4 litres per metre quadrat a la ciutat de Lleida, però que si ho sumem amb tot el que ha caigut el cap de setmana, arribem als 19 litres per metre quadrat, que bona falta feien. A la resta de comarques, entre 10 i 45 litres per metre quadrat, si sumem tot el cap de setmana. Per exemple, al Matret 31 litres, a Pobla de Cérvoles 28, al Vilosell 27, al Soleràs 23, a Artesa de Segre i a Torà 20 i a Mollerussa 19. A més, s'ha de tenir en compte que el vent ha anat augmentant i que la força del vent ha anat augmentant és del nord-est, està a hores d'ara fregant els 30 km per hora, però hi ha ratxes que pugen fins als 45 km per hora, tendint a augmentar. Per tant, força cura amb el tema del vent. En fi, nosaltres que ens n'anem directes a buscar la darrera hora informativa. Després parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González i a partir de 2:15 parlem d'esports a la nostra radiografia d'esports a la nostra tertúlia d'esports, vull dir, que es diu La Radiografia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja saps saps que hi ha una marxa, una vaga de transportistes, que per cert demà n'hi ha una altra d'ensenyament, que estava ja doncs, al calendari des de feia força dies, però que clar, entre una cosa i l'altra ens hi hem plantat i no ens hem adonat. Demà 15, passat demà 16 i a l'altre 17 hi ha vaga de professors a les escoles d'infantil, primària i als instituts. Veurem com es desenvolupa aquestes jornades de vaga. Però també hi ha vaga, des d'aquesta passada mitjanit, de transportistes. Hores d'ara, el seguiment és baix i des del govern espanyol diuen que el proveïment està garantit. Això ho diu el govern espanyol, no sé en què es basa per garantir el proveïment. Si al final acaben parant tots, doncs no hi haurà manera de garantir el proveïment. Però sí que és veritat que a hores d'ara el 80% de transportistes no secunden la vaga, no fan vaga, un 80%, però sí que és veritat que el que demanen és algun tipus d'ajuda de compensació per la pujada macabra dels combustibles. Pugen tots. Ja ho saps, allò del 2 euros el litre, que ens semblava una utopia fa 4 dies, doncs ja ho tenim aquí, però puja tot, el combustible per calefacció, l'agrícola, tot, absolutament tot. I a més de manera desbocada, i m'atreviria a dir, i això és personal i ho dic sense tenir dades a la mà, que puja de manera desmesurada. No em consta que el petroli estigui pujant absolutament tant. Però vaja, ja ho sabeu, que quan es tracta de pujar tot és molt ràpid, a l'hora de després de tornar a baixar la cosa va molt poc a poc. Busquem notícies de casa nostra, va, que t'explicava fa uns minuts que el canal d'Urgell i Segarra-Garrigues enceten la campanya de rec. Les pluges dels darrers dies calmen les necessitats hídriques de molts cultius després de mesos de sequera, però vaja, que amb això no se soluciona absolutament res. També t'explicava que el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, s'ha pronunciat sobre els casos d'abusos sexuals que impliquen l'Església. El bisbe ha fet pública la seva condemna total i absoluta de tots els abusos comesos per clergues i responsables eclesiàstics i demana perdó en el seu nom a totes les víctimes. Amb tot, el prelat creu que s'està cometent una profunda injustícia contra els catòlics quan la generalització és un fet acusatori continuat. El bisbe argumenta que el percentatge d'abusos publicats que afecten responsables eclesials és del 0,2%, mentre que el 80% són de familiars o coneguts de les víctimes. El bisbe afegeix que els educadors dels centres escolars religiosos no poden viure i educar amb la taca permanent de la sospita. I parlem ara de les conseqüències, bueno, una de les conseqüències d'aquesta invasió d'Ucrània per part de Rússia és l'escalada del preu dels combustibles, de la llum també, però ja venia pujant abans d'aquest conflicte. L'altre és el drama humanitari, els refugiats. A Guissona, per exemple, han començat a empadronar els refugiats ucraïnesos que van arribar aquest cap de setmana, Arnau.
Guissona ja ha començat a empadronar els ucraïnesos nouvinguts. L'alcalde Jaume Ars ha explicat que és el primer pas per garantir béns bàsics com la salut i l'educació. A partir de demà ja es faran matriculacions als centres educatius i els infants s'incorporaran a les aules progressivament. El municipi ja acull 143 refugiats, dels quals 60 són menors. L'arribada de dissabte a l'aeroport de Barcelona va ser un tant complicada, perquè a més hi va haver positius de Covid-19.
El viatge, els refugiats molt cansats, principalment aquestes persones que van venir a Guissona eren mares amb els fills i bé, va ser un viatge, van dormir tota l'estona, estaven molt cansats i poques paraules, no?
L'alcalde del municipi ha recordat que com a màxim tenen capacitat per acollir-ne 200 i per això ha avançat que mantenen contactes amb ciutats com Lleida, ja que el procés d'arribades a Catalunya es preveu constant durant les pròximes setmanes.
I, Arnau, abans de parlar de dades de la Covid-19, recordar que la campanya de la floració d'Aitona ha superat la barrera dels 20.000 visitants.
Sí, els camps de presseguers florits d'Aitona, al Segrià, han superat aquest diumenge els 20.000 visitants a una setmana del tancament de la desena campanya de fruiturisme. D'aquesta manera, el municipi sobrepassa les previsions inicials i referma l'interès turístic després d'èpoques d'incertesa degut a la pandèmia. La campanya de floració no tan sols afecta el municipi d'Aitona, sinó que d'altres localitats del Segrià Sud, com Massalcoreig, han aprofitat les dades per dur a terme una ruta guiada combinant la visita d'algun dels escenaris del municipi que apareixen a la pel·lícula Alcarràs, amb la floració dels arbres fruiters que fan que aquests dies el paisatge es tenyeixi de rosa.
Gràcies, Arnau, i acabarem amb dades sanitàries. I és que a la regió sanitària de Lleida hi ha 51 ingressats, un menys que el divendres de la setmana passada, encara que només una desena ho estan per la Covid i la resta tenen una PCR positiva, però són a l'hospital per altres motius. I el nombre de pacients es manté de crítics, es manté en 4 a la UCI, on no hi ha ingressos des de fa més d'un mes, mentre que al Pirineu hi ha 8 hospitalitzacions, els mateixos que dissabte. Salut ha declarat que a Ponent tenim 71 casos positius en les darreres 24 hores, tot i que, com bé saps, és dilluns i són xifres que s'han d'agafar amb pinces. Fem una pausa i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González amb els bocins d'història.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de ballots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la polinització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, aquí ja anem camí cap a 2:15, és dilluns, i això vol dir que parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Doncs, com sempre, un plaer aquí els dilluns. Ja és una cita agradable, obligada, amb tu i amb tots els oients, i parlar de patrimoni, que sempre és un plaer, i que espero que la gent continuï agradant i s'animin a conèixer una mica més aquesta història nostra a través de les pedres que encara hi tenim.
Bueno, ara que dius tema de patrimoni, quan parlem de patrimoni, automàticament pensem en pedres.
Home, és que és bàsicament... Més o menys. Bàsicament és això, no?
Sí, però hi ha un altre tipus de patrimoni.
Sí,
i, de fet, aquí a les Terres de Lleida en tenim un que, a més, ara ha agafat volada, i tota la vida hi ha estat, eh?
Sí.
Però ara ha agafat volada i comercialment o turísticament s'està venent, com és el tema de la floració.
Correcte, sí, sí.
Bueno, això també és patrimoni.
No,
de... totalment. Veure, patrimoni.
Sí, sí, no, no, és patrimoni.
Els arbres floreixen a tot arreu.
Sí, no, però...
Ho tenim clar, però...
però el patrimoni històric i el patrimoni natural, que són els dos grans patrimonis que tenim.
Però fixa't que jo, quan era petit, ja em parlaven del Valle del Jerte, crec.
Correcte. Sí, sí.
De la floració i tal, però clar, està lluïníssim, no?
Ah, sí,
i pensava,
sí, sí,
però
sí,
aquí
sí.
També ho tenim, no? No, sí. No ho hem explotat mai, no?
Mai, no, no, fins fa uns... Ja quasi bé fa 20 anys que Aitona va ser la pionera en
20
aquesta...
20 anys?
Aproximadament, que va començar la idea i el projecte.
Sí, sí, sí.
El pas és que ha agafat força, potser en els últims 10 anys, i, bueno, i Aitona han aconseguit desenvolupar fins i tot un equip de voluntaris, de guies, que donen una oferta important al visitant, i amb els països del territori que col·laboren, els expliquen el que són els arbres, el que és aquesta magnífica floració, i, bueno, i tot, encara estem en plena floració aquest any.
M'agrada aquestes visites perquè expliquen.
Sí.
O sigui, no és només us venim, us passegem pel camp i feu les fotos.
No,
anem a explicar-te el que és aquest arbre,
exacte,
i tot això, perquè si no, malament anem.
Perquè, per exemple, lo curiós, i jo no sóc especialista en aquest tema, però se ven sobretot per lo color vermell que té,
sí,
els arbres, que són els que predominen probablement en aquesta zona especialment, de tota l'Horta de Lleida, no?
Sí, però aquest vermell potser... rosa, sí, sí.
Exactament, sí, perquè aquí entraríem. Em sembla que els de color rosa són més aviat els paraguais, els préssecs són més vermellosos, i el... quin és l'altre que hi ha? El... ara me sortirà. Les naftarines són intermitja, alguna cosa així, no ho sé, no?
Bueno, et veig molt posat el tema.
No, he intentat ficar-me una mica, no? Però la gent també descobrirà, i a vegades t'ho pregunten quan vas, i aquests que són de color blanc? Perquè, clar, probablement els arbres primers que floreixen i que són de flors blanques són les ametllers.
O sigui, aquests són ràpids,
són ràpids, són els primers.
Ja fa dies, aquest any.
I normalment són els que ja te comencen a marcar... Passada la setmana dels barbuts, els ametllers ja comencen a sortir de seguida, no? I ara que comença a vegades en alguns llocs a substituir-se els arbres fruiters pels arbres aquests de fruit sec, com és l'ametlla, doncs a vegades ja també comencen a barrejar-se dintre del vermell el blanc, i amb la qual cosa encara dona aquesta catifa de colors més variada, no? Però hem de pensar que també hi ha fruiters que fan la flor blanca, com per exemple els perers, que és l'altre gran fruiter de Lleida, evidentment aquesta la fa blanca, els arbecocs també la fan blanca, i els últims pot ser que arriben, que també la fan blanca, tot i que té un fruit vermell per excel·lència, que són els cirerers.
És veritat.
Per tant...
A més, el cirerers és arbre de jardí, de decoratiu. Totalment. Als jardins de Japó.
Exacte, clar, és que és el que deies...
A part de fer cireres, però és un arbre decoratiu dels jardins.
Correcte, i a més, tal, quan parlaves abans del Herte, doncs evidentment pot ser dels països que hi ha al món que coneixem que tenen aquesta admiració per la floració, el Japó potser és un dels pioners que quasi bé lo tenen, quasi bé no solament culturalitzat, sinó fins i tot a nivell religiós, que
a vegades
està relacionat amb les seves filosofies i demés, no? Per tant, benvinguda sigui aquesta floració, que com has dit molt bé també, tota la vida ha existit. L'Horta, sortosament, l'hem tinguda sempre. Evidentment, els fruiters és un fenomen de finals dels anys 50-60, que ara torno a repetir, està una mica en crisi. Els problemes que té l'Horta, a vegades anant per l'Horta veiem antics camps de fruiters que han estat arrencats i de moment estan, estan pendents de veure què es planta o si es planta, des de plantar a vegades xops per fer fusta ràpida a plantar doncs, això, arbres de secar, de fruits de secar, no? De fruits secs. Però, de totes maneres, val la pena de gaudir aquest espectacle i, de totes maneres, i com vam parlar a vegades amb la gent d'Aitona i després amb la gent del Baix Segre, la floració, en el millor dels casos, són 3 setmanes. Més enllà de 3 setmanes, ja una de dos o no ha arrencat amb força o ja comença a seguir el seu procés. Recordem que la flor s'ha de convertir després en el fruit que menjarem a l'estiu. Si no, malament. Per bonica que sigui la flor, és com tot, el seu procés, no?
A més, el moment de la floració és un moment en el que l'arbre està molt exposat.
Correcte.
O sigui, si baixen les temperatures, que això ja ho sabem, doncs ja té el gel i ja està. Ja d'allí no surt el fruit. Quan el fruit és petit, problema també amb les pedregades i aquestes gelades. És molt bonic visualment, però l'arbre està molt exposat llavors, almenys el fruit.
Totalment, totalment. Inclús ara que està la floració, a vegades alguns que visiten veuen que ja, ara, com tot s'ha mecanitzat en el camp, hi ha com una mena de una mena de torre grossa que passa pels arbres aquests florits amb una mena d'aquests rodets que hi ha en los rentacotxes i el que fan és escombrar, diríem, aquestes flors i les flors que estan més febles ja les treuen, amb la qual fa una tècnica que abans feia el pagès a mà, que és aclarir, que és, si hi ha, per exemple, l'arbre, per dir alguna cosa, té 100 flors, aquestes 100 flors no poden donar 100 peres o 100 préssecs, sinó que perquè el préssec sigui gran, s'ha de quedar 150, no? S'ha d'aclarir.
No, perquè l'arbre té la força que té.
Exacte.
Si l'ha de dividir entre 100, doncs sortiran com surtin.
Correcte.
Però si la divideix entre 50, doncs escolta.
Exacte, per tant, aquest aclariment ja es fa de manera automàtica i també pues, és també un procés que també s'explica que també es pot veure ara. I algú diu, ostres, estan traient les flors. Sí, però és que forma part de la història, no? Però bé, com dèiem abans, això són 3 setmanes, que benvinguda siguin, evidentment, perquè això és el que dona la riquesa i la gent que descobreix el nostre territori a través d'aquesta floració, pues, perfecte, però aquest patrimoni natural sí que també podem veure un altre patrimoni natural que està tot l'any, com poden ser pues, l'aigua barreig, o per exemple la zona d'Utxesa i de Secà, en el que és el canal de Serós, en la part aquesta que hi ha entre Torres de Segre i Aitona, és a dir, hi ha espais on els mateixos tossals que mantenen aquest paisatge, el que seria del nostre territori sense l'aigua de rec. seria un autèntic secarral. Hem de ser conscients que estem en una zona que la pluviositat és minsa, ja que tenim que ha plogut menys, encara
menys. És més patent que mai, això.
Per descomptat. Per tant, si no tinguéssim l'aprofitament que s'ha fet de manera no ancestral, però com a mínim des de l'edat mitjana, des de fa, en números rodons, des de fa uns 1000 anys, l'aigua estaria solament als rius i el reste seria secar. Aquestes plantes molt aromàtiques, també la primera, com poden ser els timons, com poden ser les farigoles, totes aquestes, però poca cosa més podries treure de profit. Gràcies al rec, a les sèquies i tots aquests sistemes s'ha aconseguit tenir aquestes hortes tan esplendoroses que tenim i que l'aigua sigui una cosa habitual i que fins i tot hi ha poblacions que fan la seva festa major. Ara, la setmana passada es va fer al Macelles la festa de l'aigua.
La festa de l'aigua, sí, senyor.
Perquè, clar, a principis del segle passat arriba l'aigua del canal d'Aragó i Catalunya. I era una zona tradicionalment de secà, com és la plana aquella de la llitera del Macelles, la llitera catalana, podríem dir, quan arriba l'aigua, doncs és una festa, perquè podem tenir aigua ja amb pràcticament seguretat tot l'any i no solament pendents de la pluja, no?
Mira, la setmana vinent, el dimarts, és el Dia Mundial de l'Aigua.
Exacte.
El dia 22.
Sí.
Perquè, veiem que l'aigua és vida, és una cosa que sabem perfectament. I, a més, aquí, com deies, al territori tenim encara zones de regadiu i zones de secà, i es veu clarament, quan passen a ser de regadiu, a la història ho explica això, és un altre bocí d'història interessant,
I tant.
Com canvia com canvia econòmicament, socialment i tot aquella terra.
Sí. I mira, ja que potser parlem del regadiu, potser podem comentar-lo, ja que parlem del tema, dediquem el programa amb aquestes coses, que també és interessant. A vegades tradicionalment s'havia dit que en èpoques romanes, quan arribarien els primers recs, sembla que arqueològicament no està prou documentat, tot i que els romans ja conduïen les aigües i les aprofitaven, però aquesta idea de tenir horta, tenint un petit hortet per quatre fruiters per ús propi, ja teníem prou. Sembla que la irrigació de manera més sistemàtica es comença a fer en època àrab, i per això les primeres sèquies que tenim a casa nostra serien d'aquesta cronologia. Per exemple, probablement una de les sèquies més antigues, que tenim és la sèquia de Fontanet, a l'esquerra del riu, que neix la peixera. La peixera és aquella presa que es feia amb pedres al mig del riu per canalitzar l'aigua, desviar-la cap a la sèquia, i després per gravetat que anés baixant cap al final de la sèquia. La sèquia de Fontanet ha tingut diferents peixeres, però sempre entre Vilanova de la Barca i Térmens. Aquesta que arriba, per exemple, a la Bordeta i que passa per allí, i que després aquestes aigües que porten el líquid per fer fruita i per fer hortalícia, també s'aprofiten per fer molins i aprofitar aquesta força en els salts que hi ha de desnivell per poder moldre amb relativa facilitat la farina i el gra. Per exemple, quan arriba aquesta sèquia de Fontanet a casa nostra, pues, al terme municipal de Lleida, es trobaria el molí de Cervià, aquest que està pendent de rehabilitació i que ja és propietari a la Paeria, el molí de Sant Anastasi a la pròpia Bordeta, que és el que està rehabilitat per fora, tot i que està pendent de que tota aquella maquinària que hi ha dintre es pugui rehabilitar. Hi ha una altra sèquia, la de Remolins, que és la que surt d'Alcarràs i que va per tot el Baix Segre. Són aquestes sèquies que van relativament a prop del riu i que són les que ja feien entre la sèquia i el riu, hi havia, en alguns moments pot arribar a la distància d'un quilòmetre, pot haver tota aquella zona que ja s'arrega i que ja dona que l'horta creixi. A veure, Lleida, evidentment, ha tingut la sort de l'operació que es va fer en quan se conquereix el territori a mitjans del segle XII pels cristians, de crear la sèquia de Pinyana. La sèquia de Pinyana que neix el que és el congost de Pinyana, actualment està al terme de Castillonroi, al peu de la sèquia, del pantà de Santa Anna, però allí tenim la peixera i desvia aquesta sèquia que està documentada ja pràcticament després de la conquesta cristiana, cap a l'any 1150 ja està documentada, tot i que està aprofitant una petita sèquia que ja havia al Menà, i que aquesta sí que seria més antiga, que ja derivaria l'aigua del propi Noguera Ribagorçana per els termes del Menà poder-los regar. Però aquesta gran sèquia de Pinyana és la que ha portat l'alegria, mai millor dit, de l'horta a la ciutat de Lleida. És una sèquia potent, que on la veiem allí a Pinyana, gran, enorme, que va baixar, actualment està en bona part canalitzada, fins i tot el camí que hi ha a la vora permet gaudir de passejar i anar en bicicleta, tot i que formalment està prohibit el pas perquè és propietat privada de la comunitat de regants, però bé, en cura se pot fer usar aquests quasi bé més de 30 quilòmetres que pot tenir aquesta séquia. La séquia carrega llavors una bona part i la pròpia ciutat de Lleida rebia, sobretot a partir del segle XVIII, l'aigua de Boca arribarà i s'omplirà el dipòsit del Pla de l'Aigua gràcies a aquesta séquia. I actualment ara tenim un sucedani, és a dir, des del mateix Pinyana s'agafa l'aigua del mateix riu, però ja arriba per una conducció tancada fins on havien estat les bases del Picat, que allí s'havia estat abans, on se decantava l'aigua, sí. Però ara ja arriba directament, ja les bases pràcticament han desaparegut com a aquest procés de decantació.
És que allí hi havia, que no es veia el públic, això, unes bases rodones enormes. Sí, jo me'n recordo alguna vegada de veure des d'algun camí o d'algun lloc aixecat, però no les bases on ens banyaven.
No, eren al costat. De fet, la bassa familiar, aquella que alguns dels més antics...
La del pont.
No, la familiar.
Ah, perdó, la familiar. Sí.
Aquella pràcticament sí que va ser les dimensions de lo que era una bassa natural,
sí,
més o menys acondicionada, i és la que va donar origen a l'última piscina que es va obrir, perquè la del pont, com les altres, la mitjana i la petita, que eren les tres que hi havia, després es va fer l'olímpica i després la de les dones, no? Aquesta sí que van aprofitar l'aigua, però no l'espai, no? Per tant, aquest complex de les bases, que és una altra història interessant també del nostre territori, però que actualment l'aigua arriba a la ciutat de Boca, i sempre m'agrada dir que aquesta aigua que arriba, que l'agafem del Noguera Ribagorçana, és aigua que neix a la Vall d'Aran, perquè molta gent dirà, com pot ser que neix a la Vall d'Aran? Sí, perquè el País d'Aran no correspon tot el límit de l'Aran a lo que és la carena geogràfica, és a dir, que tot i que l'Aran és bàsicament atlàntic, però té ni més ni menys que dos ampliacions del territori cap a la banda mediterrània, que són les capçaleres del Noguera Pallaresa i del Noguera Ribagorçana. Per exemple, pel Pla de Beret, els que els agrada esquiar fins a Montgarri, que és l'últim poble d'Aran, ja porten quasi bé 4 quilòmetres de Noguera Pallaresa. O sigui que tota la capçalera del Noguera Pallaresa neix a l'Aran. I el Noguera Ribagorçana, que neix al costat del túnel de la Boca Sud, al peu del tuc de Molieres...
Clar, aquell sí que baixa directe.
No, però 2 quilòmetres al sud del túnel...
Encara és...
Hi ha una roca que es diu la Peira del Santet, que és el límit de la Vall d'Aran.
Ah.
Per tant, la capçalera del Noguera Ribagorçana també és terra aranesa.
Clar, clar.
Per tant, quan obrim l'aixeta, tot i que, evidentment, ha pogut veure altres més aigües i està tota tractada, però podem dir que veurem aigua de la Vall d'Aran. I si ho dius als aranesos, si fa gràcia, perquè és veritat, tens raó, no havíem pensat en això, no? Però t'has comptat exactament. Tornant a la sèquia de Pinyana, evidentment, la plana aquesta de Lleida, des del Segre fins a lo que seria la serra de lo que és la Cerdera, és molt ample, és un triangle brutal. Per tant, la sèquia de Pinyana rega pràcticament la meitat, perquè l'aigua per la part de baix surt l'aigua, però per la part de dalt no, per gravetat no puja.
No.
Llavors, què fan? A partir de Rosselló fan una sèquia que ja desvia per aprofitar més la zona de rec, i a Torreferrera fan una sèquia intermitja.
S'han fent braços
per ampliar el rec, i inclús després fins i tot fan una desviació ja molt més tard cap al Picat. I definitivament s'arreglarà tot quan arribi l'aigua del Canal d'Aragó i Catalunya, que aquesta ja arribarà al segle XX, és a dir, que tardarà quasi bé 800 anys en arribar l'aigua, que ja va per dalt de la Cerdera, i que aquesta ja rega pràcticament tot el terme de Lleida.
Que aquesta és la que el pantà de Santa Anna és el tub blanc que passa per damunt de la carretera.
Correcte, perquè el canal, quan se va crear, al principi es deia el Canal de la Llitera, es va crear a finals del segle XIX per Joaquim Costa, que és un dels grans promotors de les canalitzacions, i a Graus va crear aquest canal que volia regar tota la Llitera. Després es va dir que es podia ampliar i continuar cap a Catalunya, i que va canviar el nom per dir Canal d'Aragó i Catalunya. Evidentment, l'aigua al principi era insuficient perquè ve del riu Éssera per regar tot. Van veure la necessitat de crear una presa, que és la de Barassona, la que hi ha al sud de Graus, i aquesta va permetre tenir unes reserves d'aigua importants que ja van permetre regar la Llitera. Però quan arribava cap al Farràs hi havia problemes perquè aquesta aigua tirés endavant. quan vam parlar algun programa de la Casa de Balmanya i de les Terres de Balmanya, en Alcarràs, ja van comentar que Francesc Macià, que a més era enginyer, va contribuir amb els seus coneixements en la societat que hi havia de regants del Canal d'Aragó i Catalunya per afavorir l'acabament d'aquest canal per les terres catalanes i aprofitant el coneixement que tenia de fer el formigó armat perquè així s'assegurava que l'aigua ja estava canalitzada i no se perdia per filtracions. De totes maneres, als anys 60... l'aigua aquesta ja va arribar, i per això el Macià s'ho pot celebrar, i el Canal d'Aragó i Catalunya, recordem que arriba fins a la granja d'Escarp. El monestir d'Escarp és on acaba el Canal d'Aragó i Catalunya, que allà és una sèquia petitota. Però als anys 60, per assegurar més el subministrament de la part catalana, es fa aquest empalme, que es diu així l'empalme, que agafa l'aigua del pantà de Santana, quan s'ha d'acabar el pantà de Santana, al Noguera Ribagorçana, passa llavors per sobre de la carretera actual, sí, que puja a la Vall d'Aran.
I la torna a pujar.
I la torna a pujar, fa, és un sifó, allò és
sí,
un sifó.
Però
i...
no, és que és molt important perquè aquests metres que torna a guanyar l'aigua és la que permet arribar a llocs on no arribaria si perdés aquella alçada.
Clar, bueno, arriba a la cota del propi canal que ve de la llitera. Llavors, clar, veus, i estàs allà a lo que és el viaducte que hi ha al terme d'Alfarràs, es veu perfectament com s'uneixen l'aigua que ve pel canal de la llitera, per entendre'ns, amb l'altre, no? Per tant, aquesta cultura de l'aigua la tenim molt arrelada i és la que permet aquesta horta i aquesta floració.
Ja veieu que hem començat parlant de les flors.
I hem acabat amb l'aigua, que són les que
amb l'aigua, però fixa't que és que una necessita l'altra.
Sense cap dubte.
Claríssima.
Sense cap dubte.
I tot això ho tenim aquí ben a tocar. Per tant, si no ho heu visitat mai, és una bona manera. Però s'acaba ja, eh? Per tant, vull dir que...
Sí, però ja, eh? I en els programes ja parlarem de que el que no s'acaba per sort mai, tot i que a vegades la mateixa penúria humana, és el patrimoni aquest de la pedra, el patrimoni històric.
Aquest
està tot l'any.
Bueno, també se perden els de la pedra, vull dir que s'han de cuidar.
Sí, s'han de cuidar.
En parlarem. Joan Ramon González, com sempre, un plaer, gràcies.
A vosaltres, adéu, bon dia.
3 para 3.
En Tiempo de Juego nos gusta el fútbol y por eso lo vivimos como nadie.
¡Balón que canta! ¡Qué juego!
Este lunes desde las 8:30, partido de Liga. Mallorca-Real Madrid.
¡Gol!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. Hola, niños.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Por eso te lo ponemos fácil para que puedas hacer tu compra en nuestra web o en la app, con envío en 2 horas o recogida en tienda. Y además te ayudamos a acertar, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia de la radiografia, on posem sobre la taula resultats i notícies del món dels esports. Et faig una repassada ràpida dels resultats dels principals equips esportius lleidatans, que n'hi ha molt més, eh? Que sóc conscient que ens en deixem molts i de molt importants, eh? Però mira, ho centrem en aquests, per entendre'ns. Amb hoquei femení, el Vilassana s'imposava 0-11 a la pista del Girona, segueixen líders. Amb hoquei masculí, el Lleida Llista guanyava també a la pista del Voltregà 1-4, es manté doncs a la cinquena posició. Amb futbol femení, l'AEM empatava a casa davant del Racing Fèmines. L'AEM queda a la sisena posició amb 37 punts, amb un partit pendent encara,
i a 2 punts de la quarta posició. En futbol masculí, el camp d'esports ahir, Lleida Esportiu 1, Ebro 2. El Lleida Esportiu baixa fins a la 11a posició amb 33 punts, un partit pendent, però és aquell davant del Numancia en el que es va al·legar positius de Covid, que no es va poder que no es va poder documentar i que, si voleu, per no fer la conta de la vella, donem-lo per perdut. Si al final es pot jugar, doncs a veure què passaria, però donem-lo per perdut i així no ens fem il·lusions, eh? Per tant, el Lleida Esportiu, hores d'ara, amb 33 punts, amb un partit menys, però amb 33 punts. S'ha allunyat a 6 de la 5a posició, que és la darrera que dona peu al play-off d'ascens. En bàsquet, la jornada es jugarà a partir del dimecres, però d'aquesta jornada les noies del Cedis ja van jugar, van perdre davant del València 75-50, tot i que van jugar el passat dia 2 de març. En bàsquet masculí, el Força Lleida segueix amb victòries. Aquest cap de setmana va guanyar a domicili el Mansa 78, Força Lleida 90. A falta de que s'igualin amb tots els partits jugats, segueix al capdamunt de la classificació. I en vòlei, el Balàfia Vòlei va fer bo ho van fer a la primera, a més 3-0 davant del Vòlei Manresa. Aquest dissabte s'asseguren el play-off d'ascens. El proper partit serà davant del Arenys Vòlei, però com et deia ja, matemàticament classificats per jugar aquesta fase d'ascens. Com sempre, ben acompanyats, avui està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres la presidenta del Balàfia Vòlei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, abans de començar parlant d'esports, vosaltres, així fent memòria ràpida, recordeu que estàveu fent tal dia com avui de fa 2 anys?
Sí, plegant sí. Les coses a l'oficina.
Sí que ho recordem bastant.
És curiós com queden marcades, eh?
Recollint trastes, també, sí.
També?
Sí, clar, home.
Poca broma, eh?
El que passa és que en aquell moment ens van dir, bueno, serà un mes, 2 mesos, i portem 2 anys.
Albert, tu ja tens l'oficina ubicada a casa, no?
Sí. Bueno, això del teletreball ha arribat per quedar-se, sembla.
Però escolta, no has tornat algun dia a la redacció del diari La Mañana?
Sí, home, hem tornat de visita i a firmar alguna cosa, a recollir algun paquet, home, sí, a apaivagar una mica el mono, no? Perquè al final, vull dir, una de les millors coses d'aquesta feina precisament són els ambients que sí que hi ha a la redacció, no? Home, és el que més et falta.
A més, em consta que... I a més em consta perquè ho he viscut a les redaccions, igual que les de la ràdio, les dels diaris. O sigui, evidentment que es treballa, però hi ha moments d'aquells de posada en comú d'alguna notícia, d'alguna darrera hora. És allò icònic que es veu a les pel·lícules, però que és real, eh, Albert?
Sí, és tal qual. I aquells moments una mica de camarote de los hermanos Marx, no?, que coincideix que ha passat alguna cosa en política i també amb esport i un accident, i allò és una autèntica bogeria, i realment això és el que... Uh-huh. Almenys jo és el que menys trobo en falta, no?, dels companys, del treball en equip.
No, evidentment. No sé si tornarem a una normalitat. Sempre es parla de la nova normalitat, de la nova, de l'antiga. Jo no sé. A veure, ara hem de solucionar un altre tema, que és el tema aquest de Rússia, i tot plegat. Ja veieu que no hi ha manera de que estem tranquils. En fi, resultats del cap de setmana. El Juanjo Garra, per cert, Vanessa, al final, amb bon acompanyament de públic, vau fer el que s'havia de fer, guanyar 3-0 i assegurar-se matemàticament aquest ascens, aquest play-off d'ascens, vaja.
Sí, la veritat és que va ser un dissabte rodó, ens va sortir tot molt bé, i molt contenta per l'equip, per la curta història d'aquest club, i sobretot per veure la graderia així de plena amb nens i nenes de la base, que és amb qui ho vam celebrar, perquè no hi ha res com que els nens i les nenes de la base vegin el primer equip aconseguint fites històriques, i que això no deixi d'encoratjar-nos per seguir treballant més.
Queden 2 jornades, després ja ens explicaràs calendari de la fase d'ascens, eh?
Bueno, encara no el sabrem fins a la darrera setmana de març, però sí, la setmana vinent, bueno, juguem ara per ser una mica ja a arrodonir la temporada, volem ser campions de la Lliga i la setmana vinent juguem contra l'Arenys, que és el tercer classificat, i és l'equip que ens va guanyar 0-3 a casa, vull dir que és l'únic equip que ens ha guanyat de manera més fàcil, perquè el partit que vam perdre contra Mundet a la primera jornada va ser un 2-3. I amb moltes ganes d'afrontar aquest partit i també medir-nos una mica com estan les nostres forces.
L'Arenys matemàticament encara s'hi podria posar, no?
Sí, ho té bastant
ho té molt difícil.
Complicat.
Sí, sí, ho té molt difícil. Sí, sí. El Mundet ho hauria de perdre tot, sí, sí.
És evident que ara, bueno, és igual, encara que tingui una mínima possibilitat, segur que sortiran a guanyar i no i a veure, i jugar contra nosaltres, que som els que ara mateix som líders, doncs sempre és una motivació extra.
Evidentment. Okay, Xavi Pérez, déu-n'hi-do, tant el masculí com el femení, el Vilassana són líders, el Lleida Llista, escolta, ha recuperat sensacions, déu-n'hi-do,
Bona campanya, tant del masculí com del femení. I molt bé, no? I, bueno, anem a veure com se presenta el final de Lliga, no? Però de moment molt bé.
Home, el Vilassana, la veritat és que
contents.
Ha posat la directa.
Bueno, ja va bé, ja. Home, tot. Ara agafem punts que ens interessa i veurem com acabarem.
Ja, però i si es puja?
Bé.
I si es puja, però, què? Ja. Problema.
Home, la directiva aquesta té uns nassos bastant forts. Vull dir, cuidadito, que... Igual se'n fiquen amb tal cap i tiren endavant, eh?
Bueno, Albert, clar, no, és que esportivament genial anar guanyant partits, però clar, si quedes a dalt de tot, tens un dilema a final de temporada.
Bueno, bé, dilema, no?
Sí, sí, tant evidentment.
Tant de bo tots els dilemes que tinguessin els clubs fossin d'aquest tipus, no? Bueno, o sigui, una mica en la línia de moment, disfrutar del que està passant, de la bona temporada que està protagonitzant. Jo dissabte, repassada... I dius, ostres, és que clar, és que te'n vas a dormir amb dos líders, amb el Força Lleida segon, amb el Cadí quart, en una lliga que hi ha tres equips que juguen a un altre esport, no? Dius, ostres, l'Associació Lleidatana en fase d'ascens, l'AEM també ho està fent molt bé, dius, bueno, tret de Lliga Esportiu, no?, que és el que segurament li tocarà patir, la veritat és que la temporada de l'Esport Lleidatà està sent espectacular, perquè recordem que, a més, dijous de la setmana passada, el tenis Taula d'Orges tornava a guanyar la Copa del Rei per tercera vegada a la seva història.
Sí, és veritat. És un problema, els esports minoritaris, que no se'ls dona tan altaveu i l'esforç i el que aconsegueixen és tan o més important. I el tenis taula de les Borges, la veritat és que està fent una tasca titànica i impressionant els darrers 10 anys.
Sí, i més enllà dels resultats esportius, que en aquest cas també arriben, doncs de promoció de l'esport, i van aconseguir crear un centre de tecnificació a les Borges Blanques, no?
Sí.
Home, això, 10 anys enrere, parles d'un centre de tecnificació a les Terres de Lleida, segurament penses, bueno, piragüisme a la Seu d'Urgell, no?, que ja tenen el Parc del Segre, i a Lleida, doncs, amb el centre inat podríem aprofitar alguna cosa, però l'últim que se't passa pel cap és un centre de tecnificació a les Borges. Doncs l'Enric Vall ho ha aconseguit, tenen molta canalla jugant a tenis taula, i, bueno, és un projecte més, no? Que funciona perquè hi ha una persona que se li fica el cap que ha de funcionar, no? Pues a la Vanessa el vòlei, a l'Enric en aquest cas el tenis taula, a l'altre Enric, en aquest cas l'Enric Duc, doncs, a Lleida Llista Blava, a la nova directiva ara que hi ha el Força Lleida, bueno, doncs, això que em parlen moltes vegades, no? Que segurament no ho valorem tal com es mereix, doncs la quantitat de directius que tenim a les Terres de Lleida.
Albert,
ara ens falta que tota la resta de clubs ens alegrem dels èxits dels altres clubs.
Això també.
Perquè me va fer molta gràcia perquè l'Albert va penjar un tuit del dissabte nit, bueno, pues posant una mica en relleu la tasca que aquell dia doncs havien fet els... No? I ràpidament van començar a contestar i no sé què, no sé quantos, i l'altre, i jo. A veure, no per res, però que me n'alegro molt pels èxits de tothom i, de fet, jo a xarxes socials poso likes a tots els clubs de Lleida i tal. Però en lloc de dir, pues felicitats, no? No. Nosaltres cadascú a la nostra i a mi m'agradaria que es treballés, que parléssim de l'esport lleidatà en sentit ampli, que ens alegrem dels èxits dels altres.
Això és veritat, eh? Potser ens falta una mica d'empatia, però bueno, em sembla que passa a tot arreu, eh? No és exclusiu de Lleida, per desgràcia. Dic Albert Escuer,
dius que el Lleida Esportiu potser li tocarà patir. No sé si vas veure el partit ahir.
Sí.
Es posem per davant, que és el més difícil, al minut 4, al minut 3, però no vam saber aguantar el resultat. Què li va passar ahir al Lleida Esportiu?
No, el de sempre, vull dir, és un partit que ja hem vist diverses vegades aquesta temporada. Per bé que no és un mal partit, perquè és cert que segurament si amb el famós 1x1 avui dels mitjans de comunicació de Saragossa, Edu Loscos, el porter de l'Ebro, doncs segurament serà el més destacat en la majoria. Però és cert que un partit que se't fica doncs, molt coll avall al minut 3 amb el gol de Moja, després no ho saps gestionar. I jo crec que ahir doncs, a la mitja part a Gabri li agafa un atac a l'únic centre el pur que té a la plantilla, que és Figueres, i a l'únic jugador que pot jugar en aquesta posició més o menys sense problema és que és Fal, i els asseu, no? Tota la segona part sense centre els purs, després passa el que passa, no? El segon gol, doncs, una jugada d'estratègia, un córner, doncs... Que...
Albert, a més, crec que els marqui, perquè això de canviar-los a la mitja part així com així, els dos marquen els jugadors.
Això ho dèiem de Koeman, també, eh?
Però no és la primera vegada, eh? Vull dir, Gabri ho ha fet, de fet, ho ha fet moltes vegades aquesta temporada. Quan veu algo que no li agrada, doncs, escolta, ho canvia. I no és la primera vegada. De fet, hi ha hagut algun partit, fins i tot, que ha fet el canvi al minut 40.
Sí, sí. Però, bueno, després per alt érem un coladero, eh?
Bueno, clar, és que és això. Vull dir, tu vas als centrals i comences a ficar laterals i interiors, bueno, doncs és complicat, no? Vull dir, està molt bé tenir una idea clara d'això. Vale? I de com vols atacar. Però també has de tenir clar com vols defensar. Que és el problema que està tenint el Lleida Esportiu, que continua fent massa concessions i rebent gols doncs, amb massa facilitat. I tot això ha fet doncs, que ara estem a 3 punts del descens. Eren 9, vull dir, compte.
Clar, és que estem a 3.
Jo hi era al Camp d'Esports.
Vas anar al Camp d'Esports, Vanessa?
Sí, ahir vaig anar al Camp d'Esports.
Perdona, Vanessa, vas anar convidada o per iniciativa pròpia?
Vaig anar convidada, sí.
Bueno, com a presidenta...
No, bueno, ahir era el dia de la dona i, bueno, dones directives i així...
Val, no, que ho trobo bé, aquestes iniciatives, només faltaria. Passaven del club 3.600 persones, més o menys.
Sí, bueno, el Força Lleida també havia fet el dia de la dona i també ens van convidar. Jo no vaig poder anar el dia del Medellín, em sembla, i...
I com ho vas veure, Vanessa? A veure.
Jo, des de la meva perspectiva poc, diguéssim, com l'Albert, que en sap tant i tal, jo el que vaig veure és que hi havia molta ansietat al camp. Me va semblar una mica de desordre i no estava compensada la defensa amb la davantera, perquè el noi aquest, el Moja, no pare de córrer amunt i avall, i després la defensa... doncs, bueno, la vaig veure una mica fluixeta. I crec que és això, que el minut 3 es posen pel davant i el minut 10 ja marca l'Ebro i llavors no van saber gestionar aquesta pressió afegida que hi havia. Va saber greu, perquè el partit no va estar malament i com diu l'Albert, el porter de l'Ebro es va fer un fart de fer parades, vull dir que d'ocasions n'hi van fer. És cert que quan l'Ebro va arribar, doncs, amb no res, es va posar per davant, però jo crec que aquesta angoixa que tenia l'equip no va anar bé.
No, a mi el que em preocupa és que Gabri en sala de premsa altre cop parla d'equip jove. I és cert, és equip jove. Però bueno, és un equip jove que vulguis que no... No, del juliol fins ara, doncs han passat 8 mesos. Estaria bé que hagués crescut una mica. Que sí, que és cert que la temporada doncs, és la que és i han passat moltes coses extraesportives. Però també, si una cosa s'ha parlat, és que precisament tot el que ha envoltat a la Lliga Esportiva aquesta temporada ha servit perquè el vestidor tanqués files, no? Aleshores, el discurs aquest de Gabri ahir també, parlant d'equip jove, no sabem madurar els partits, ostres, portem 8 mesos de competició, no? Vull dir, potser, evidentment, tu no pots complir anys de 5 en 5, val? Però, home, com a mínim una mica de creixement. No pot ser que continuem cometent els mateixos errors que la jornada 1.
Clar. Bueno, com dèiem, el Lleida Esportiu, per cert, el partit del Numancia és millor que el contem com a perdut, perquè si després al final resulta que sí que es pot jugar ja en parlarem, però per no fer-nos il·lusions, no?
Bueno, en teoria aquesta setmana s'ha de saber ja la decisió del jutge únic de competició i si pinta que ens el donaran per perdut.
Sí, perquè fer-lo jugar ara...
Bueno, pinta no, és que reglamentàriament... Clar.
No us dic, perquè fer-lo jugar ara ho veig difícil, i si no juga és perdut perquè no hi vam anar.
No, fer-lo jugar ara, escolta, vull dir, és un dimecres, vull dir, no passa res perquè una setmana hi hagi tres partits. El tema és que tenim en compte per què es va ajornar el partit i tot el que va passar després, doncs, home, seria un escàndol de dimensions siderals, doncs, que es fes jugar el partit, no? Perquè aquí va haver una negligència clara.
Amb la situació que està el Lleida, li interessaria jugar per a veure si pogués rascar alguna cosa, perquè...
No, claro, però el Numancia es posa líder, amb aquest, perquè està a dos punts del primer, vull dir que...
Però ja, jo no miro cap dalt, miro cap baix, i per tant, si pots anar i rascar alguna cosa, millor que millor, no? Però, bueno, de moment rascaràs menys 3 i avall, tu.
Però a veure, tan malament ho veieu, vull dir que els de baix no sumen, eh? És difícil que et vagin guanyant punts.
Bueno, però nosaltres tampoc no els guanyem, eh? Bueno. Si haguéssim guanyat aquests 6 punts a casa que no es toque ara, perquè el pròxim partit tornem a jugar a casa, i pues, millor que millor, estaríem ja mirant més amunt que avall. I en canvi, és com diu l'Albert, estem a 3 punts de la zona del Prallouce per baixar. Eh?
Em consta que la gespa ha millorat.
Sí, però després hi ha un tema que és clar, vull dir, aquest equip té un problema seriós al camp d'esports. Per bé que la gespa ara ha millorat.
Eh? No, anava a dir que la gespa ha millorat, Albert, que ens l'hauríem que hauríem de guanyar tot el que juguem al camp d'esports.
Bueno, és que no és tan fàcil, vull dir, clar, si depengués de la gespa, doncs clar, llavors els clubs fotent un camparro de collons en tindrien prou, no? I no és això. Aleshores, clar, el que va és que l'equip està tenint molts problemes a casa i, evidentment, els bons resultats fora, doncs, a mesura que avancen les jornades, cada vegada és més complicat, perquè cada vegada entres en una fase de la competició en la que tothom se juga alguna cosa. I, a més, ja has fet una primera volta en la qual ja t'han agafat el número i el treball de scouting i de seguiment dels equips. Doncs, bueno, encara que sigui doncs, bueno, pues es treballa molt en aquesta categoria, no? Aleshores, el problema és aquest, que si tu no ets capaç de treure els partits de casa, és que no pots aspirar res, bueno, sí, a patir, que és el que li acabarà passant a Lleida, o li està acabant passant a Lleida.
Ja, proper partit, també el juguem a casa davant del Formentera, que és quart, eh?
Clar.
Però això ho dic, atenció al tema, als 12 del migdia.
Clar, vull dir que ara ja hi ha ambient, una mica d'ambient, no?, al camp d'esports. Ara es tracta de que ho transformem en joc.
No, al camp d'esports hi ha gent. Ambient és una altra cosa.
Ah, vale.
No, clar. O sigui... Clar, és que repartir invitacions de 400 en 400 a col·legis i altres centres, doncs, bueno, està bé perquè fas número, però després al final animen els de sempre.
Ja. Xavi Pérez, vas anar al camp o no?
No, ho vaig veure per la tele.
No, home, no. Però, vale, i al proper ja aniràs o no?
No, te vaig dir que aquesta temporada estan castigats.
No, però no em vas deixar la porta tancada del tot, eh?
Bueno, si juguem el playoff per pujar, no. Has vist, no?
Home, pues si juguem el playoff per jugar, que sàpigues que hauràs d'anar a Extremadura,
eh? Bueno, pues, em sembla perfecte. No. Anem a Extremadura.
Escolta, en els bons moments del club vam fletar un avió, per anar a Sevilla.
Oh, tant, que... tant. Sí, i et raó, ja.
Déu-n'hi-do, eh? La veritat és que, bueno, han passat força coses i així anem. De la resta extraesportiu del Lleida Esportiu, de moment, tranquil·lita, no hi ha hagut novetats aquesta setmana?
Jo crec que no hi ha novetats. L'Albert no ho dirà més bé, però, bueno, no sabem... Quin club dels dos han comprat?
No, ja ho sé, però, vale, no hi ha hagut res. Bueno, per cert, d'aquí 2 setmanes acaba el període d'al·legacions, no?
Clar. Veurem què passarà.
És que, bueno, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do quina temporada. En fi, per cert, que avui ha sortit el llistat del que poden destinar a sous els equips de primera divisió. L'encapçala, és curiós, l'encapçala el Real Madrid amb més de 700 milions d'euros amb sous, que de veritat, més igual si és el Madrid o el Barça, em sembla una barbaritat, però bueno, 700 i pico milions amb sous, i el Barça surt amb menys 140.
Bueno, gestió econòmica que fa el Barça.
O sigui, li costarà 10 anys, de remuntar.
Bueno.
Home. Clar. A part, home, tu tingues en compte que el Madrid el Hazard el fitxa per un entrepà de pernil, el Bale també, llavors això el Florentino toca molt bé.
També.
Escolta,
sí, que tots els fitxatges del Madrid, si fixeu, no costen res, tots són gratis.
No.
Bale, tots.
Però això no juguen, perquè són gratis.
Clar, home.
Però van costar força, no, home, que van costar una pila de milions aquests.
No, broma, doncs és...
Van costar molts milions.
No, però és cert que la mala... No, com que molts milions? No, home, no. Segons ells, no.
Mala gestió,
no, però... vale, segons ells, no, però van costar molts diners. Vaja. Bueno,
no, vale. Evidentment, la gestió de la Junta de Bartomeu, doncs, el Barça la pagarà durant molts anys.
Hòstia, va. És horrible. Ara, mirant-la en perspectiva, és horrible, eh? Però és horrible de posar en perill seriosament el club, eh?
Bueno, és que a veure, és que el Barça té un límit salarial de menys 144 milions. Aquí hi ha hagut clubs com la Unió Esportiva Lleida que ha desaparegut amb 27 milions de passiu o com el Reus Esportiu que se l'ho encalçà per 5 milions d'euros.
Ja.
El que passa és que bueno, ja entrem al debat de sempre de com funciona aquest país i com funciona el futbol d'aquest país.
Bueno, també genera molt més que una Unió Esportiva Lleida.
Sí, claro, genera menys 144 milions d'euros. Això és el que genera.
Mireu una cosa que va dir el president del Barça aquesta setmana, que el tema Haaland ja comença a estar a fluix.
No, ja ha dit que no.
Perquè sap que no pot arribar de cap manera. Hauria de despendre's de la meitat de l'equip per fitxar Haaland. Per tant, bueno, ja veurem.
En fi, va, que ens plantem a les dues. Setmana vinent seguirem parlant de futbol, de bàsquet, d'hoquei, de vòlei, de tenis taula, de tot, d'handbol... De tot. Si no, mira, li dieu a l'Albert. Si hi ha algun esport que no en parlem i tal, li dieu a l'Albert Square i ja està. I l'Albert ens ho explica aquí els dilluns, eh?
Claro. Bueno, escolta, aquest cap de setmana una molt bona notícia. Vull dir, l'Albert assegura, campiona d'Espanya sub-20 dels 400 llisos, amb només 18 anyets. Compte, perquè en masculí tenim el Bernat Arta, que va com un tiro... I compte amb la Berta, que també ho està fent excepcional.
Veieu?
I la paredat, no? Amb el Barça?
I la bona paredat, que bueno, ja fa dies que va debutar, però aquesta setmana va marcar el super.
Bueno, pues, ja ho sabeu, li deu a l'Albert. Li deu a l'Albert. Albert Square, Xavi Pérez, Vanessa Ortega, com sempre, un plaer, gràcies, que tingueu bona setmana.
Igualment, companys. Adéu.
I nosaltres que ens plantem a les dues, soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20 des de Cope Lleida.